Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. La Terra, que és dimecres. Per fi és dimecres, 29 de novembre del 2023. El dia engega amb força núvols, amb temperatures una mica més altes que no pas ahir. Durant el matí no es descarta algun plugim a la costa i al prelitoral central. I a la tarda també al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures al migdia quedaran un parell de graus més frenades que ahir. La defensa de Carles Puigdemont i Josep Lluís Alai intenta contrarrestar la imputació del jutge Manuel García Castellón per terrorisme. Gonzalo Boye reclama que el cas del tsunami democràtic no passi al Tribunal Suprem perquè no és competent i argumenta també que fins ara cap dels jutges que ha investigat les protestes post-sentència hi ha vist terrorisme. Això després que ahir es pronunciés contra l'amnistia un altre dels jutges que més s'ha significat en la lluita contra l'independentisme, Pablo Llarena. En un discurs d'agraïment per un premi, va dir que tots els ciutadans han de ser iguals davant la llei sense excepcions. Mentrestant, la justícia espanyola arxiva l'única investigació oberta fins ara per una víctima de l'Operació Catalunya, Sandra Rossell. Un jutjat de Madrid no ha trobat indicis que l'excomissari Villarejo i altres suposats membres de la policia patriòtica construïssin cap organització criminal. Avui serà interessant escoltar el lletrat Melero, Javier Melero, aquí a la tertúlia del Monarracú per parlar d'aquests temes, al costat de l'Anna Gómez, del Ferran Casas, del Xavi Domènech, de la Mònica Hernández i del Ramon Rovira. Amb ells també debatrem sobre aquesta notícia. La justícia europea avala prohibir el vel islàmic i qualsevol altre símbol religiós als funcionaris en el lloc de feina. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea creu que cal preservar la neutralitat a l'administració pública. Això l'endemà que el restaurant Disfrutar de Barcelona hagi aconseguit la seva merescudíssima tercera estrella Michelin. El restaurant de l'Eduard Xatruc, del Mateu Casanyes i de l'Oriol Castro es converteixen en un dels 15 restaurants amb aquesta distinció. Ahir només se n'hi va sumar un altre, el Nord de Còrdoba. En parlarem amb tots tres avui aquí al Monarracú. Els esports, el Barça classificat pels vuitens de final de la Champions per primera vegada en 3 anys, després de guanyar 2-1 al Porto. Els portuguesos es van avançar a la mitja hora un gol de Pepe. Acte seguit va empatar Cancelo, el millor del Barça, i Joao Félix va culminar la remuntada al minut 57. Els blaugrana en tenen prou, amb un punt a l'última jornada al camp de l'Anvers per assegurar-se passar-se com a primer de grup. L'Atlètic de Madrid també s'ha classificat pels vuitens, va guanyar 1-3 al Feyenoord. El Manchester City va remuntar un 0-2 al Leipzig per assegurar-se el primer lloc, va acabar guanyant 3-2, i el PSG es va salvar de quedar amb un peu mig fora de la Champions gràcies a un penal, diguem-ho així. Molt dubtós el temps afegit que va empatar a 1 amb el Newcastle. De tot plegat en parlarem a la tertúlia esportiva amb Joan Maria Pou i avui amb Martí Perarnau, que ens vindrà a presentar el seu nou llibre Déu salvi el Pep, una crònica detalladíssima dels 7 anys de Pep Guardiola al capdavant del Manchester City. I amb el Ramon Bartolí del diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Com tu ja la matinada. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Adrià?
Sí, doncs que la defensa de Carles Puigdemont i Josep Lluís Alai mouen fitxa per intentar desactivar la investigació de Tsunami Democràtic per terrorisme que promou el jutge Manuel García Castellón. L'advocat Gonzalo Boye ha presentat un recurs a l'Audiència Nacional contra la interlocutòria que demana passar el cas al Tribunal Suprem. Argumenta que el Tribunal no és competent per investigar eurodiputats i encara menys els seus col·laboradors. A més, assegura que les protestes post-sentència ja han arribat a mans d'altres jutges i que mai es va plantejar que fossin accions terroristes ni que hi hagués morts, per exemple, en el cas concret de l'aeroport del Prat, que és el que està al punt de mira de García Castellón per la mort d'un turista francès. L'Audiència de Barcelona va condemnar 3 anys de presó a un jove per un delicte de desordres públics i d'atemptat contra l'autoritat. Per tant, segons Boye, no pot ser que ara, pels mateixos fets, suposin altres delictes. Elevar el cas de Tsunami al Suprem és un pas més de l'estratègia de García Castellón per intentar relacionar el moviment amb el terrorisme i desactivar així l'amnistia de Puigdemont i Marta Rovira.
Més enllà de Manuel García Castellón, qui a les últimes hores ha alçat la veu contra l'amnistia, és un altre dels jutges que ha abanderat la lluita contra l'independentisme, Pablo Llarena.
Sí, ho ha fet en un discurs d'agraïment després de rebre un premi per la seva contribució a l'estat de dret. El jutge instructor del procés ha defensat que en una democràcia tothom ha de ser igual davant la llei.
Del mismo modo que una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley, el sistema de justicia penal tampoco admite que un ciudadano pierda su libertad en supuestos en los que otros no merecieron sanción por el mismo comportamiento.
És la segona vegada que Llarena parla sobre l'amnistia, però el primer cop que s'hi posiciona tan clarament en contra. La primera vegada ho va fer en una conferència a Burgos al mes de setembre, en què es va limitar a dir simplement que no hi havia motius per aprovar la reforma legislativa.
Art i part. Art i part. I perquè l'amnistia no els passi factura, el PSOE ja pensa en com reforçar-se de cara a les pròximes eleccions autonòmiques.
Sí, segons avança La Vanguardia, el PP vol fer un cop sobre la taula i anticipar les eleccions gallegues al març, aprofitant la polèmica que ha generat la llei d'amnistia. Davant d'això, el PSOE no s'arronsa i vol evitar una altra majoria absoluta dels populars a la comunitat. La seva estratègia, segons el diari, seria concórrer a les eleccions juntament amb Sumar, presentar-se en coalició amb ells o bé acollir membres del partit de Yolanda Díaz a les seves llistes, com a mínim a les províncies de Lugo i Ourense, on pràcticament no tenen possibilitats d'aconseguir representant. Tot i que els populars tenen molts números de tornar a governar a la comunitat, no volen dir blat fins que estigui el sac i ben lligat, i per això Alberto Núñez Feijóo ja ha demanat a Vox que no es presenti a les eleccions gallegues. Tot i això, els de Santiago Abascal ja han respost que no tenen cap intenció d'apartar-se.
Més coses. A les 6 i 6 la justícia espanyola tanca l'única investigació que una víctima de l'Operació Catalunya havia aconseguit obrir.
Sí, un jutjat de Madrid ha decidit arxivar la querella que Sandro Rosell havia presentat contra l'excomissari de la policia José Manuel Villarejo. Aquesta investigació havia de servir per estirar el fil i arribar als responsables de la guerra bruta contra l'independentisme, però la decisió de la jutgessa, que va avançar al Confidencial, ho ha tallat de socarrel. Rosell va denunciar Villarejo, altres policies i un exagent de l'FBI per organització criminal, denúncia falsa, detenció il·legal i falsificació de document. Els considera els responsables directes d'incriminar-lo en la causa que el va tenir 2 anys en presó preventiva. A través d'ells, però, volia arribar més amunt a identificar qui donava les ordres. Després d'un any, però, el jutjat diu que, encara que algunes persones conspiressin contra Rosell, no hi ha indicis d'organització criminal. També diu que la querella recull només interpretacions subjectives de l'expresident del Barça, que es considera víctima de l'Operació Catalunya perquè el seu nom estava a una llista d'objectius a desprestigiar.
I a tot això, la justícia europea avala que es prohibeixi als funcionaris mostrar símbols religiosos a la feina.
Sí, fins i tot si no es treballa de cara al públic. Tot plegat arrel de la denúncia d'una treballadora d'un ajuntament de Bèlgica a qui se li va prohibir exhibir el vel islàmic. La dona, que no està en contacte amb el públic, ho va denunciar alegant que se l'estava discriminant i vulnerant el dret de la llibertat religiosa. Va ser aleshores quan el Tribunal Laboral de Lieja a Bèlgica va preguntar mitjançant una prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si la norma s'ajusta al dret comunitari. Ara Luxemburg ha acabat concloent que per mantenir la neutralitat de l'administració pública, el dret europeu avala aquesta prohibició d'exhibir qualsevol símbol religiós o també filosòfic. Ara bé, demana que s'apliqui de manera general, no només en casos o religions concretes, i que quan es faci sigui estrictament necessari i estigui justificat.
I aquest matí al Món RQ felicitarem el xef del restaurant Disfrutar de Barcelona, que ha entrat a l'Olimp de la gastronomia.
Sí, parlarem amb els ex-Bulli, Eduard Xatruc, Mateu Casanyes i Oriol Castro, que han aconseguit la tercera estrella Michelin, el màxim guardó que entrega la prestigiosa guia Michelin. Aquesta nit, des de l'Auditori del Fòrum de Barcelona, agraïen així el reconeixement.
És un esforç col·lectiu immens i, tal com deien, costa tant arribar aquí que jo crec que encara no hem dimensionat realment el que ens acaba de passar.
Com que no sabíem res i no teníem cap indici que ens la donguessin, encara més ens hem quedat de pas amoniato, que diem, sentats a la cadira, com ens heu pogut veure, no? No ens ho esperàvem.
Que les 3 estrelles per un cuiner és el màxim que pot passar, no? I és un orgull molt gran i un reconeixement a la feina que fem.
L'altre restaurant que ha aconseguit el màxim guardó és el Nord de Còrdoba. Pel que fa a Catalunya, mantenen les 3 estrelles, l'Abac de Jordi Cruz, el Celler de Can Roca de Jordi Roca, la Cocina de los Hermanos Torres i l'Astre de Martín Berasategui.
La Sarte.
A més, hi ha 2 restaurants de Barcelona que s'estrenaran amb la seva primera estrella Michelin, el Kirat de Víctor Torres i el japonès Suto. Per cert, que el premi a millor xef jove se'l va endur Martina Puigverd del restaurant Les Cols d'Olot.
Estem parlant del Disfrutar, que és hereus de Bulli, del del Ferran Adrià, tots van treballar allà, van marxar d'allà i van crear el seu restaurant, primer Cadaqués, després a Barcelona. Anar-lo a disfrutar amb el nom fa la cosa. El verb fa la cosa. És un gaudi permanent de menjar i de menjar molt bé. Això sempre ho diu el Fermí Puig, que és el mestre de tots. El Fermí sempre diu que anar a menjar no significa, dius, que és clar, és que feu una pasta amb tòfona blanca. I tothom diu, sí, home, va, no puc pagar-me una tòfona blanca. O sigui, clar, que et pots pagar una tòfona blanca, home, sí, home, depèn, bueno, sí, esclar, una tòfona blanca, si agafes un tros només per fer una pasta, et pot costar, per tres persones et pot costar 20 euros, potser, i però és que és una tòfona blanca ratllada per sobre una pasta et dona un plat únic, excels, que diria aquell, únic. O sigui, és una cosa que no té... Clar, el disfrutar té plats, és un cop, vas un cop allà i és que tens la sensació de que vas la vida, de que vas a disfrutar de la vida. O sigui, tens un brioche, per exemple, que es mastega i peta amb caviar, que és una cosa que no té, que és un brioche amantegat, que és una cosa que no té explicació. No té explicació. Estem parlant d'un altre nivell de cuina. Per això té tres estrelles Michelin, tot i que jo sóc dels que no crec en això de les estrelles. Perquè és evident que el celler de Can Roca és el millor restaurant del món. És una obvietat, estem parlant d'un altre nivell, com Ferran Adrià és un altre nivell. Però puc parlar de que com el disfrutar és un altre nivell, com... en fi, podríem parlar de molts restaurants que són d'un altre nivell, però de la vegada s'ha convertit en un cau d'injustícies. Per exemple, continuo dient que el Paco Pérez, que a llançar el Miramar no tingui la tercera estrella, em sembla una barbaritat, com en el seu dia el Fermí Puig no tingués la segona estrella del Drolma, que era una cosa que caia pel seu propi pes. Però Michelin també és una cosa que algun dia també rascaràs i trobaràs. Però en fi, avui toca felicitar perquè hi ha algun restaurant triestrellat que tampoc faria falta. Com dèiem, avui parlem amb els cuiners del disfrutar aquí al món a RAC1. Què més tenim, Adrià, a les 6 i 12?
Doncs que un dels testimonis que declararà contra Daniel Sancho al seu judici per assassinar i esquarterar a Tailàndia al seu amant assegura que es van trobar restes del cadàver de la víctima Edwin Arrieta a la vora del mar després de veure el jove fent caiac sol i de nit. Ho ha dit al programa d'Anna Rosa Quintana Telecinco, la responsable de l'hotel que hi ha just al costat de l'allotjament on Sancho hauria assassinat Arrieta.
La policía entró a nuestro hotel para poder acceder a la playa. Un cliente mío vio a Daniel practicando kayak solo de noche. También me enteré de lo ocurrido porque una persona encontró una parte del cuerpo en la orilla.
És un dels testimonis que seran a la vista...
Kayak solo y de noche, és raro, eh? És raro.
Sí, és bueno. La persona que està en qüestió és una de les que serà el proper 12 de desembre a la vista proposta de la Fiscalia. Tots són persones de l'illa de Copagan, on es va produir el crim, i entre d'altres també hi haurà els responsables dels establiments, on el fill de l'actor Rodolfo Sancho va comprar una serra, bosses, gomes i draps per suposadament desfer-se del cos.
Déu-n'hi-do. 2:15 del matí, el Barça guanya 2-1 al Porto i és matemàticament equip dels vuitens de final de la Champions, Pedrol.
Els de Xavi Hernández en tenien prou amb un punt per deixar enrere 2 anys caient a la fase de grups, però amb la victòria de pas han deixat encarrilada la primera posició del grup. Amb un punt al camp de l'Anvers, a l'última jornada ja serà matemàtic. La primera part del Barça va tornar a ser decebedora i el Porto va aprofitar per avançar-se a la mitja hora, encara bo que el millor jugador del partit, Joao Cancelo, va empatar 2 minuts després i que Iñaki Peña va fer de Ter Stegen i va sostenir l'equip. A l'inici de la segona part, Cancelo va assistir Joao Félix perquè marqués el 2-1 i a partir d'aquí, això sí, l'equip va créixer fins al punt que podria haver marcat més gols. Xavi admet que s'han tret un pes de sobre amb la classificació. Ah,
molt important, no per mi personalment, que també, sinó pel club. El club portava 2 anys anant a l'Europa League, per tant, és molt important aquest pas, molt. Dóna tranquil·litat, dóna confiança, dóna moral i sobretot als jugadors que s'ho poden creure, no? De dir, competim a Champions, passem de grup, volem quedar primers...
El proper partit del Barça és diumenge contra l'Atlètic de Madrid de Lliga. Torna a la Lliga Montjuïc a les 9 del vespre i a RAC1.
D'ahir el Barça no sap començar els partits, és al·lucinant, eh? No el sap començar i després després la segona part és una altra història. O sigui, ja gairebé pots anar directament a la segona part, que és quan gaudeixes. Però és tan important aquesta victòria d'ahir. És tan important perquè el que fa és arribar amb la... Escolta'm. Arribar a Nadal, que ja és important. Saps que ja, que quan tornis, que el 24 tens futbol de Champions entre setmana. Això ja ho saps, que com a mínim 2. no? Com a mínim dos partits. En fi, mentrestant, avui en parlarem, i recordeu que el diumenge, com ara deia el Pedrol, és importantíssim. El diumenge és importantíssim. I el de l'altre cap de setmana també pel Barça és molt important, que és el Girona. De tot plegat en parlarem avui el Pou i el Martí Perarnau, que ens vindrà a presentar el seu nou llibre que es diu Déu salvi el Pep, una crònica molt detallada dels 7 anys de Pep Guardiola al capdavant del Manchester City. Parlant de Champions, atenció a l'Atlètic de Madrid.
Sí, que va guanyar 1-3 al Feyenoord i també s'ha classificat pels vuitens de final. El Manchester City s'ha assegurat a passar com a primer de grup després de guanyar 2-3 al Leipzig, remuntant un 0-2 en contra. I el grup de la mort, el Borussia Dortmund, va guanyar 1-3 al camp del Milan i també està classificat, mentre que el PSG ho té tot de cara després de veure's beneficiat per un penal inversemblant al minut 98. Els de Luis Enrique perdien 1-0 al camp del Newcastle. S'havien complicat molt i molt la vida, però Kylian Mbappé va empatar després que una pilota toqués el pit d'un rival i després li fregués el braç. L'àrbitre va assenyalar penal i el VAR no el va contradir. En tot cas, avui es tanca la penúltima jornada de la fase de grups amb 3 partits destacats. A 6:45, Sevilla, PSV, Eindhoven, i a les 9, Real Societat, Salzburg i Real Madrid, Nàpols, amb RAC1, al Santiago Bernabéu.
No he vist encara, el del PSG? Ho he de veure,
Doncs mireu, mireu.
Sí, no?
Ara ho miraré, sí, perquè molt polèmica l'acció.
Val, és un quart tocat de 7 del matí, res, deixeu-me dir que els científics xinesos alerten que l'augment del virus respiratori que hi havia al país té a veure amb allò que estem parlant i que és un gran debat a nivell mundial, que és la poca eficàcia dels antibiòtics.
Sí, en les últimes setmanes els serveis d'urgències de molts hospitals s'han desbordat i els centres s'han emplenat de pacients, sobretot d'infants, per un pic de pneumònies. Doncs bé, els experts adverteixen que això es deu a que durant els últims anys s'ha receptat en excés alguns tipus d'antibiòtics per fer front a aquestes malalties respiratòries i ara el virus s'ha fet resistent al medicament. Alerten que fins i tot en alguns tipus de pneumònies el percentatge de resistència als antibiòtics frega el 90%.
Déu-n'hi-do. I que avui, després de 22 anys i 23 temporades, a Televisió Espanyola s'emet l'últim capítol de Cuéntame. Cuéntame. Molta gent coneix aquesta cançó per la sèrie i aquesta versió de l'Anna Belén, perquè la cançó és un cover d'una cançó de Fórmula Quinta, que era un grup dels anys 60 o 70, i aquesta és la versió que van fer Anna Belén i el seu fill, el fill d'Anna Belén i de Víctor Manuel, que no recordo com es diuen. Bueno, la família Alcántara s'acomiada de la televisió amb un capítol especial titulat Carlos el Heredero, i que suposa el retorn a la ficció del Ricardo Gómez, que durant més d'una dècada va ser el fill, Carlos Alcántara. Pues això, Cuéntame. 6:17, què, Mònica Usart?
Mira, avui força núvols, dia de cel mig ennuvolat, amb algun plogim ara al matí en punts de la costa i del prelitoral, sobretot de Barcelona, i després a la tarda algun ruixat feble cap al Pirineu i al Prepirineu, i baixen un parell de graus les temperatures diurnes. Avui màximes que es mouran entre els 14 i els 18 graus, o potser una mica per sobre a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap al Pla de Lleida. Ara mateix fa fresca, però la sensació no és tan marcada com ahir, de fred, perquè no bufa el vent, i tenim temperatures que van dels 11 als 14 graus a Barcelona, i a 13 graus a Tarragona, 7 a Lleida, 9 a Girona, 12 a Reus, 6 a Balaguer i 11 a Terrassa. Demà pugen les temperatures de manera més acusada a les comarques de Girona i de Barcelona, perquè bufarà el vent del sud-oest i ho farà amb força, sobretot en punts de la costa, del prelitoral i també Girona i Barcelona. Aquells ruixats que dèiem ahir arribaran al matí migdia en punts del Pirineu i Prepirineu, sobretot banda de Lleida. Demà a la tarda es podrien escapar en punts de les comarques de Ponent, Camp de Tarragona, i seria la matinada de dijous a divendres quan aquestes pluges escombrarien tot el país. I divendres encara quedarien alguns ruixats entre les comarques de Girona i de Barcelona i punts del Pirineu. I divendres també ho farà el vent de Ponent, però començarà a baixar la temperatura, que baixarà de manera més evident al cap de setmana. Si demà parlem de temperatures de 19 a 24 graus, en part per culpa d'aquest vent del sud-oest, el cap de setmana, sobretot diumenge, es mouran entre els 8 i els 12. Per tant, preparem-nos, perquè el cap de setmana l'ambient serà hivernal. Fresca. Al migdia, aquestes temperatures que comentàvem, i de nit amb glaçades en punts de l'interior, Pirineu, i temperatures per sota dels 6-7 a la línia de la costa. Per tant, baixa molt la temperatura, sobretot el cap de setmana.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
6:19. Hola, què tal, Bartolí?
Hola, bon dia, com estem?
Doncs mira.
Doncs jo avui ja hauré de posar-me la manta gruixuda per aquests dies, perquè ja he vist que baixava la temperatura, com diu la Mònica, i per tant ja entrem a la fase de l'hivern, 100%. Bueno, pues res. Anem al diàling, si us sembla.
Sí.
És del Versió, perquè fa uns dies parlaven amb el Pau Ramírez, corresponsal de RAC1 al Brasil.
Gran Pau, gran
Pau. Sí,
tant.
Gran
Pau. Això de Brasil, tinc unes enganxades jo amb l'amic Pau, sí. Perquè vam estar junts als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro.
Ah.
Sí, vam estar passant amb l'Eau de Valle, vam riure molt. Però hi ha coses que no s'entenen. No hi havia per copes a Brasil.
Ja.
No hi havia per copes. No saben el que és el cafè descafeinat.
Carai.
Sí, sí, és una cosa... Bueno, saben el que sí que saben el que és, però no. Una cosa molt rara.
Que em prenen poc.
I me n'enfoto molt amb el Pau d'això.
Doncs aquí sí que tenen allà és el Vitor Roque i precisament amb el... Qui? Vitor Roque, no ho he dit bé?
Sí, sí.
Ah, precisament parlaven de Vitor Roque amb el Pau Ramírez sobre alguns dels aspectes de la fitxa d'aquest futbolista fitxat pel Barça.
Sí, molt bé.
Però la resta del partit no el busquis per combinar, cosa que el Barça també posa, és interessant.
I posa el cul perquè realment el té... És un jugador molt fort.
Bueno, això Suárez ho feia, també.
No, Pau, estem parlant de... Hi ha culs calós, el té sortit i enganya, perquè és tou, i en culs que la part muscular és carn, perquè hi ha culs que enganyen, eh?
Parlem del cul de Víctor Roque, sí, com hem anat a parar aquí.
És cul respingon com Rafa Nadal?
Edgar, no entenc de culs de jugador.
Déu-n'hi-do, quin domini dels tipus de culs, sí, sí. De l'Edgar Fornós, eh? Que després també us diré que vaig trobar un article interessantíssim al Mundo de tipus de color. I llavors surt la definició amb el dibuix. No, perquè jo vaig pensar, clar, hi ha tipus de culs, jo no hi havia caigut. Que també és veritat que he d'esborrar l'historial. Que ho penso perquè com hi hagi algú del grup que vegi el meu ordinador, Ramon Bartolí, tipus de culos...
No, però era per informar-te d'aquest tall.
De fet, és tipus de culs.
No.
Mònica, de debò, no cal que facis de Pito Grillo.
Que hi ha el color carpeta. I vull pensar,
sí. Com el color carpeta?
Sí, sí. És com... pla.
Més, sí, més aixafat.
Hòstia, sí. Totalment. I vaig pensar, clar, carpeta, sí, és sí, a dir, sí. Pla.
I tu quin tens?
No ho sé encara. No és el carpeta, eh? El carpeta no és.
El problema no és que miris tipus de culo. El problema és que t'hi posis a mirar-lo per en horari laboral.
No, perdona, però era per igual, jo era per informar-me i donar veracitat al tall. Sí, i van ser 5 minuts, en realitat.
Sí, 6 i 22. Ai, mira, avui és molt calmada. Després tenim una mica, eh? Però és que ara que han obert els llums de Sant Pau, que és molt recomanable de bon anar-hi, ara que hi ha els llums de Nadal a tot Catalunya, vaja, pràcticament a tots, perquè ara crec que és Lleida que ha d'obrir encara i demà en parlarem, o divendres en parlarem. Però escolta'm, avui parlem dels llums de Nadal amb aquesta cançó d'un dels grups més populars, sens dubte, del món, com són els Coldplay. Christmas night, another fight, tears we cried, a flood, got all kinds of poison in. Some truth.
Coldplay, hem arribat a les 6:25.
El món a RAC 1.
I a aquesta hora tenim un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Avui hi ha una foto que repeteix a totes les portades dels diaris catalans i és la dels tres xefs del Disfrutar.
La Vanguardia titula tercera estrella per al Disfrutar i afegeix al restaurant barceloní el cordobès Nora els nous triestrellats d'Espanya. El periòdico diu Michelin corona amb la tercera estrella del Disfrutar de Castro, Xatruc i Cassanyes. Per la seva banda, l'Ara diu el Disfrutar entre el club de les tres estrelles i remarca que Catalunya arriba als 55 restaurants estrellats en una gala celebrada a Barcelona que també premia Josep Roca com a millor sommelier. Al Punt Avui llegim tres estrelles Michelin pel Disfrutar de Barcelona. Destaca que els restaurants Quirat i Sotó de la ciutat catalana entren amb una estrella a la guia.
I l'altra foto que apareix a totes les portades catalanes és la de João Cancelo liderant la victòria del Barça a la Champions.
La Vanguardia diu el Barça torna a 8-3 anys després i assegura que el conjunt blaugrana va aconseguir una treballada victòria anant de menys a més. El periòdico titula el João al rescat i l'Ara diu el Barça agafat.
Mireu la càmera.
Lluís!
Uau, mireu això. Posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
Amb el programa Vacances en Família de la Xenescat no pararàs de capturar moments dels que recorden tota la vida. Apunta't fins l'11 de desembre a xenescat.gencat.cat/vacancesenfamilia. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Li hem preguntat a tot un país i tu què penses fer a partir dels 65? I aquesta és la llista. Navegar amb un veler, aprendre un nou idioma, córrer una marató, treure'm el carnet de...
El futur és molt més inspirador amb els plans de pensions de Mapfre. Suma't al programa Tu Futuro. Ara fins amb un 6% de bonificació per trasllat. Informa-te'n a la teva oficina o a mapfre.es.
Aquest Nadal, la teva mirada s'ha guanyat el sexe regal de General Òptica. Tens fins a 100 euros de descompte en ulleres graduades, ulleres de sol o lentilles. I el millor, com més gran és la compra, més gran és el descompte. Aprofita-ho. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Què vols?
Vull que tanquis els ulls un segon.
Els puc obrir ja?
Sí.
On som?
Estem al meu poble.
Aquest és el teu poble?
Sí.
Però si és un poble preciós i tu deies que era molt lleig.
Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home. Que tu penses que el teu poble pot ser bonic i passa?
Aquest divendres 1 de desembre, Euromillones sorteja un superpot especial de 200 milions d'euros. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Cues als centres comercials. El típic, no, si jo no necessito res. Cada any el mateix conte de Nadal. Et sona? Sort que amb Weekendesk.es pots regalar l'escapada local que vulguis a l'instant, triant entre diferents temàtiques. I ara amb les millors ofertes i descomptes. Aquest any regala experiències inoblidables amb Weekendesk.es.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
La tradició xocolatera de Julong i la creativitat d'Albert Adrià amb Gourmet La Vanguardia. Una selecció única de 8 xocolates, xocolata a la pedra de Gramont ratllada i una ampolla de corpinat Llopart Imperial Panoràmic Brut per només 39 euros. Pots aconseguir-ho ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carli.
Boníssim!
Trinxat Carli, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carli.
RAC més 1, podcast.
Aviam, Ferran. Hauries de dir Estadella Michelin. Un programa de cuina. Marinat amb humor. Molt bé, i ja per rematar-ho, bones receptes amb Guillem Estadella. Olé, jo crec que ha quedat prou bé, no? Què? No, ja està. Estadella Michelin, un podcast clar i català.
Cada 15 dies un capítol a RAC més 1 i la recepta sencera al canal de YouTube de RAC 1.
RAC més 1.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
La defensa de Carles Puigdemont mou fitxa per intentar parar els peus al jutge Manuel García Castellón.
L'advocat Gonzalo Boy demana a l'Audiència Nacional que rebutgi passar el cas de Tsunami Democràtic al Suprem, que és el que vol fer el magistrat per relacionar independentisme amb terrorisme. Això mentre Pablo Llarenas pronuncia rotundament en contra de l'amnistia.
I el PSOE estudia presentar-se amb Sumar a les eleccions gallegues.
Ho explica La Vanguardia, que diu que el PP tindria la intenció d'avançar-les per aconseguir una victòria contra Pedro Sánchez. Els populars, però, no les tenen totes i haurien demanat a Vox que no es presenti, però els de Santiago Abascal s'haurien negat.
La justícia espanyola tanca l'única investigació oberta per l'Operació Catalunya.
Un jutjat de Madrid ha decidit arxivar la querella que Sandro Rosell havia presentat contra l'excomissari de la policia José Manuel Villarejo. Diu que es basa en interpel·lacions subjectives i que no hi ha proves que hi hagi cap organització criminal.
I mentrestant, la justícia europea avala que es puguin prohibir símbols religiosos en llocs de treball públics.
Això encara que els empleats no estiguin de cara al públic, tot plegat arran de la denúncia d'una treballadora d'un ajuntament de Bèlgica que li van prohibir portar el vel islàmic quan era a la feina.
I el restaurant Disfrutar de Barcelona aconsegueix la tercera estrella Michelin.
A la gala que es va fer ahir a Barcelona també van rebre la primera estrella el Kirat de Víctor Torres i el japonès Suto. Els tres xefs del Disfrutar, Eduard Xatruc, Mateu Casanyes i Oriol Castro, seran avui al Món a RAC1.
Un dels testimonis que declararà contra Daniel Sancho assegura que van trobar restes del cadàver que hauria esquarterat a prop del mar.
Això després de veure el jove fent caiac a la zona, sol i de nit. Ho ha explicat el programa Tardear de Telecinco, que també ha parlat amb altres testimonis que declararan contra Sancho a la vista on s'enfrontarà la pena de mort per haver assassinat Edwin Arrieta.
El Barça guanya 2-1 al Porto i es classifica pels vuitens de final de la Champions.
Un gol de Joao Cancelo i un altre de Joao Félix fan que el Barça passi de la fase de grups per primera vegada en 3 anys. A més, amb un punt al camp del Cuel, l'Anversa assegurarà passar de ronda com a primer de grup.
I l'Atlètic de Madrid també és equip de vuitens de final després de guanyar 1-3 al Feyenoord.
Ara els matalassers es jugaran la primera posició del grup amb la Lazio. També s'ha classificat el Borussia Dortmund, mentre que avui es tanca la penúltima jornada de la fase de grups amb un Real Madrid-Nàpols amb RAC1 al Santiago Bernabéu.
Els científics xinesos alerten que l'augment de virus respiratoris al país té a veure amb la poca eficàcia dels antibiòtics.
Adverteixen que durant els últims anys s'han anat receptant en excés i que ara alguns virus s'han fet resistents als medicaments. En algunes pneumònies, el percentatge de resistència frega el 90%.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Avui serà un dia de cel mig ennuvolat, però això sí, amb poca pluja.
Sí, a tot estirar algun plogim ara al matí, punts de la costa i del prelitoral central, i després a la tarda algun ruixat feble cap al Pirineu i al Prepirineu, però sí que durant tot el dia es mantindrà aquest cel enterbolit o mig ennuvolat. Les temperatures al migdia baixen un parell de graus respecte a les d'ahir, entre els 14 i els 18 graus, les més altes cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap al Pla de Lleida. I demà bufarà el vent amb força i es dispararan els termòmetres, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona.
I ja que hi som, que marquen els termòmetres a aquesta hora?
Entre els 11 i els 14 graus a Barcelona, 13 a Tarragona, 7 graus a Lleida, 9 a Girona, 14 a Sitges, 11 a Montblanc i 11 també a Palamós.
Pel que fa a les carreteres i al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable. Són les 6:33. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, 29 de novembre.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes en plats de dutxa i mampares. Vine a General de Llar i Ambient, Avinguda Paral·lel, número 192, Barcelona.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Aquesta tardor, endinsa't en l'atmosfera medieval del Ripollès. Els seus boscos singulars ofereixen un espectacle cromàtic únic, sent la intensitat de l'autèntica gastronomia de muntanya, i descobreix un entorn natural màgic per viure la història del bressol de Catalunya.
El Ripollès. Viu la teva història al Pirineu. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació, transformació i resiliència. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Govern d'Espanya. ripollesturisme.cat.
Julio Manrique dirigeix Amèrica, de Sergi Pompermayer a la Villarroel. Una família de l'alta burgesia barcelonina celebra l'aniversari del seu fill, però una visita inesperada farà sortir a la llum l'autèntic origen de la seva fortuna, el tràfic d'esclaus a la Cuba del segle XIX. Amèrica, segona temporada, improrrogable. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i a promentrada.com.
Per fi! Mira que he voltat fires de vehicles d'ocasió, però només a la fira d'Edifi Girona he trobat el cotxe d'ocasió que buscava.
Del 25 de novembre al 2 de desembre, vine a la segona fira del vehicle d'ocasió a Edifi Girona. Tots els nostres vehicles amb descomptes especials per acabar l'any. A la nau d'Edifi Girona, a la zona de concessionaris de Fornells de la Selva.
Ja són aquí els Covesa Black Days.
Vine a Covesa i troba les millors ofertes Ford de l'any.
Ford Puma per 19.700 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Amb etiqueta Eco.
I les millors condicions de finançament.
Només fins al 30 de novembre.
Aprofita els Black Days a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
La màgia del Nadal torna a Canyelles.
Els dies 2 i 3 de desembre, la 21a Fira de Santa Llúcia omple els carrers de Canyelles de llum, tradició i fantasia.
Amb més de 350 parades i activitats per tota la família.
Gaudeix d'una estona inoblidable a la Fira de Santa Llúcia de Canyelles, al Garraf.
Vine a viure el Nadal a Canyelles, perquè Canyelles és Nadal.
Aquest Nadal regala Tutankamon, l'experiència immersiva a Ideal Barcelona. Més de 75.000 persones ja han viatjat a l'antic Egipte a través de la sala immersiva, la realitat virtual i el nou espai metavers. Tutankamon, l'experiència immersiva. Entrades a idealbarcelona.com.
El món a RAC 1.
6 i 37 minuts. La defensa de Carles Puigdemont i Josep Lluís Alai mou fitxa per intentar parar els peus al jutge Manuel García Castellón en la seva particular ofensiva contra l'independentisme. L'advocat Gonzalo Boye demana a l'Audiència Nacional que rebutgi passar el cas de Tsunami Democràtic al Suprem. Aquesta és l'estratègia de García Castellón per intentar relacionar el moviment independentista amb el terrorisme i desactivar així l'amnistia de Puigdemont i de Marta Rovira. Doncs bé, en aquest recurs que ha presentat Boye argumenta que el Tribunal Suprem no és competent per investigar eurodiputats i encara menys els seus col·laboradors, Agustí.
Sí, a més assegura que les protestes post-sentència ja han arribat a altres tribunals i que mai es va plantejar que fossin accions terroristes ni que hi hagués morts. Per exemple, en el cas concret de l'aeroport del Prat, que és el que està al punt de mira de García Castellón per la mort d'un turista francès, l'Audiència de Barcelona va condemnar a 3 anys de presó un jove per un delicte de desordres públics i d'atemptat contra l'autoritat. Per tant, segons Boye, no pot ser que ara els mateixos fets suposin uns altres delictes. L'advocat també sosté que és una investigació prospectiva i que hi ha indicis clars de persecució política. A més, denuncia obertament que amb la investigació de Tsunami, García Castellón està realitzant una despesa pública indeguda.
Caldrà veure, doncs, què hi diu l'Audiència Nacional, l'ha tot plegat i si finalment rebutja elevar el cas al Tribunal Suprem. Sigui com sigui, qui en les últimes hores ja ha plantat cara a García Castellón és la Fiscalia, que ha defensat el dret a la llibertat d'expressió de la portaveu del govern, Patricia Plaja, i del número 2 del Ministeri de Justícia, Antonio Rodríguez.
Això després que el jutge del cas Tsunami Democràtic també demanés empara al Consell General del Poder Judicial perquè Plaja i Rodríguez van fer aquestes declaracions sobre la seva imparcialitat.
Aquells que teòricament és a qui els hi toca impartir justícia, alguns, no tots, busquen no només condicionar negociacions polítiques, sinó castigar-les, prevaricant.
Qué casualidad que justo es, oye, unos días antes de que se llegue a un acuerdo con Junts y unos días después de que se haya llegado a un acuerdo con Esquerra Republicana. Qué casualidad.
Doncs bé, el màxim òrgan dels jutges va traslladar el cas a la Fiscalia, que finalment considera que cap dels dos ha comès cap mena de delicte.
Però més enllà de García Castellón, en les últimes hores ha tornat al salaveu contra l'amnistia un altre dels magistrats que en els últims anys ha abanderat la lluita contra l'independentisme. És ni més ni menys que Pablo Llarena. En un discurs d'agraïment després de rebre un premi per la seva contribució a l'estat de dret, el jutge instructor del procés ha defensat que en una democràcia tothom, diu, ha de ser igual davant la llei.
Del mismo modo que una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley, el sistema de justicia penal tampoco admite que un ciudadano pierda su libertad en supuestos en los que otros no merecieron sanción por el mismo comportamiento.
És la segona vegada que Llarena parla sobre l'amnistia, però el primer cop que s'hi posiciona tan clarament en contra. La primera vegada ho va fer en una conferència a Burgos, al mes de setembre, en què es va limitar a dir simplement que no hi havia motius per aprovar aquesta reforma legislativa. Ara són les 6:41, tot plegat, avui, que arrenca oficialment la legislatura en un acte amb el rei al Congrés. Ho farà amb el tauler polític que continua completament caldejat arreu de l'Estat. Des del PP, Alberto Núñez Feijóo vol significar una derrota electoral de Pedro Sánchez per fer un cop sobre la taula després que els socialistes hagin aconseguit mantenir la Moncloa, i per això tot apunta que convocaria aviat eleccions al Parlament gallec. Concretament, els comicis es podrien celebrar a principis de maig, de març, i tant PP com també el PSOE són conscients que poden ser unes eleccions decisives. I és per això que, segons explica avui La Vanguardia, tots dos partits estudien ja mesures radicals. D'una banda, el PSOE es plantejaria concórrer a les eleccions juntament amb Sumar, i d'altra, el PP hauria demanat a Vox que directament no s'hi presentés.
Sí, en el cas dels socialistes, i tenint en compte els resultats de les últimes eleccions gallegues, són conscients que Sumar acumularia milers de vots que no serien suficients per veure's representats al Parlament. És per això que estarien estudiant o bé presentar-se en coalició amb ells, o bé acollir els membres del partit de Yolanda Díaz a les seves llistes. Com a mínim a les províncies de Lugo i Ourense, on pràcticament no tenen possibilitats. Fons de La Vanguardia n'han parlat amb Sumar, que diuen que de moment desconeixen aquesta oferta. Ara bé, el PSOE no és l'únic que veu perillar el feu més antic dels populars. El propi PP ja ha demanat a Vox que no es presenti per no posar en risc la seva majoria absoluta, però els de Santiago Abascal han respost que no tenen cap intenció d'apartar-se. I a més, l'alcalde populista d'Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, té la intenció de presentar-se també amb una plataforma anomenada Democràcia d'Ourense. El seu objectiu és rascar alguns diputats al PP i obligar-los així a negociar amb ell. A tot pagat, a més, cal tenir en compte el BNG, que actualment és el primer partit de l'oposició.
I un punt més a les 6:42 del matí. La justícia espanyola tanca l'única investigació que una víctima de l'Operació Catalunya havia aconseguit obrir. Un jutjat de Madrid ha decidit arxivar la querella que Sandro Rosell havia presentat contra l'excomissari de la policia, José Manuel Villarejo. Aquesta investigació havia de servir per estirar el fil i arribar als responsables de la guerra bruta contra l'independentisme. Però la decisió de la jutgessa, que va avançar ahir al Confidencial, ho talla de socarral.
Rosell va denunciar Villarejo, altres policies i un exagent de l'FBI per organització criminal, denúncia falsa, detenció il·legal i falsificació de documents. Els considera els responsables directes d'incriminar-lo en la causa que el va tenir 2 anys en presó preventiva. A través d'ells, però, volia arribar més amunt, a identificar qui donava les ordres. Després d'un any, però, el jutjat diu que, encara que algunes persones conspiressin contra Rosell, no troba indicis d'organització criminal. També diu que la querella recull només interpretacions subjectives de l'expresident del Barça, que es considera víctima de l'Operació Catalunya perquè el seu nom estava en una llista d'objectius a desprestigiar.
6:43. La justícia europea avala que es pugui prohibir símbols religiosos en el lloc de treball de l'administració pública. També les feines on no s'està de cara al públic. Això sí, ho limita en els casos que sigui estrictament necessari, tot plegat arran de la denúncia d'una treballadora d'un ajuntament de Bèlgica a qui se li va prohibir exhibir el vel islàmic quan era a la feina. En té tots els detalls en Lluís Tovar. Lluís, bon dia des de Brussel·les.
Bon dia. La justícia europea dicta aquesta sentència arrel d'un cas d'una treballadora de l'ajuntament de la localitat belga d'Ans. A la treballadora, que no està en contacte amb el públic, se li va prohibir exhibir el vel islàmic. Ho va denunciar al·legant que se l'estava discriminant i vulnerant el dret a la llibertat religiosa. Va ser llavors quan el Tribunal Laboral de Lieja, a Bèlgica, va preguntar mitjançant una prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si la norma s'ajusta al dret comunitari. I ara Luxemburg ha conclòs que si la finalitat és mantenir la neutralitat de l'administració l'administració pública, el dret europeu avala la prohibició d'exhibir de manera visible qualsevol símbol religiós o filosòfic, ja sigui en un lloc de treball que impliqui contacte amb el públic com els que no. Ara bé, demana que s'apliqui de manera general, no només en casos o religions concretes, i que quan s'apliqui sigui estrictament necessari i justificat.
Gràcies, Lluís. I quan són 6:45, us expliquem una de les notícies del dia, més ben dit de la nit d'ahir, perquè el restaurant Disfrutar de Barcelona ha aconseguit la tercera estrella Michelin. És el màxim guardó que entrega la prestigiosa guia Michelin de cuina. De fet, ahir només en van entregar dos, un per Disfrutar i l'altre pel restaurant Nord de Còrdoba. Actualment hi ha 15 restaurants amb 3 estrelles Michelin a l'estat espanyol i d'aquests 5 són a Catalunya. Tot plegat es va saber, com dèiem, en una gala que es va fer ahir al vespre a Barcelona, Mar Poyato.
L'auditori del fòrum va fer un clam unànime i tothom es va posar dempeus per celebrar la tercera estrella Michelin del Disfrutar. El Mateu Cassanyes, l'Eduard Xatruc i l'Oriol Castro no s'ho acabaven de creure.
És un esforç col·lectiu immens. Costa tant arribar aquí que jo crec que encara no hem dimensionat realment el que ens acaba de passar.
Com que no sabíem res i no teníem cap indici que ens redonguessin, encara més ens hem quedat de passa de moniato, que diem.
Que les tres estrelles per un cuiner és el màxim que pot passar, no? Ja és un orgull molt gran.
A Catalunya mantenen les tres estrelles l'Àbac de Jordi Cruz, el Celler de Can Roca de Jordi Roca, la Cocina de los Hermanos Torres i la Sarte de Martín Berasategui. A més, hi ha dos restaurants a Barcelona que s'estrenen amb la seva primera estrella Michelin, el Kirat de Víctor Torres i el japonès Suto. El seu xef, Yoshikazu Suto, diu que és la recompensa a la feina ben feta.
És com un árbol, com crecer abajo, crecer mucho, y árbol solo sale un poquito, ¿no?
El premi al millor xef jove se'l va endur Martina Puigverd del restaurant Les Cols d'Olot, i el guardó que s'estrenava aquest any, el de millor sommelier, també es va quedar a Catalunya. Va ser per Josep Roca, del Celler de Can Roca, que el va dedicar a Daniel Redondo, cap de cuina del celler, que va morir el cap de setmana passat en un accident de trànsit. Una gala plena d'estrelles dins i fora de la sala.
Sí, pràcticament 47 minuts i en successos, un dels testimonis que declararà contra Daniel Sancho al seu judici per assassinar i esquarterar el seu amant a Tailàndia, assegura que es van trobar restes del cadàver de la víctima, d'Edwin Arrieta, a la vora del mar. Ho ha dit el programa d'Ana Rosa Quintana Telecinco, l'anomenat Tardear.
Es tracta de la responsable de l'hotel que hi ha just al costat d'on Sancho va assassinar Arrieta. Ella assegura que un client va veure el jove fent caiac sol i de nit i que després van aparèixer les parts del cos.
La policía entró a nuestro hotel para poder acceder a la playa. Un cliente mío vio a Daniel practicando kayak solo de noche. También me enteré de lo ocurrido porque una persona encontró una parte del cuerpo en la orilla.
El programa, però, també ha parlat amb altres testimonis que seran a la vista del proper 12 de desembre. A proposta de la Fiscalia, són els responsables dels establiments on el fill de l'actor Rodolfo Sancho va comprar una serra, bosses, gomes i draps, i també diversos policies que el van atendre després del crim. Sancho va confessar l'assassinat i ara s'enfronta a una possible condemna de mort a Tailàndia.
12 minuts i arribarem al punt de les 7 del matí.
Motor Múnich, concessionari oficial BMW i Mini, patrocina aquest espai.
Als esports, Pedrol, el Barça torna als vuitens de final de la Champions. 3 anys més tard, els de Xavi Hernández van guanyar 2-1 al Porto, a Montjuïc, i d'aquesta manera deixen enrere 2 temporades caient a la fase de grups i naufragant a l'Europa League.
Sí, els de Xavi Hernández en tenien prou amb un punt, però la victòria fa que de pas hagin deixat encarrilada la primera posició del grup. Amb un punt al camp de l'Anvers serà matemàtica. La primera part del Barça va ser molt fluixa i, de fet, el Porto ho va aprofitar per avançar-se la mitja hora, encara bo que el millor jugador del partit, Joao Cancelo, va empatar 2 minuts després, que Iñaki Peña va fer de Ter Stegen i va sostenir l'equip, i que més tard Joao Félix va marcar el 2-1 a l'inici de la segona meitat.
Detalls, Marta Ramon, bon dia.
Bon dia. Contra el soroll, els dubtes i els fantasmes del passat, calia fer un pas endavant i Xavi va apostar per un 11 de galons. La nit no va ser plàcida i amb una primera part preocupant, l'equip va haver de remuntar per aconseguir l'objectiu de ser els vuitens. El regust al final del partit, però, era de punt d'inflexió després del creixement futbolístic de la segona part. Ho definia l'entrenador del Barça, que va celebrar el triomf somrient i alliberat.
Creo que hemos encontrado el juego, hemos encontrado el dominio del partido en la segunda parte. En la primera, a ratos, hemos estado bastante bastante bien, pero el Porto ha apretado muy bien nuestra línea de construcción, nuestra progresión, pero la segunda parte creo que es el camino. Creo que hemos estado muy bien ante un señor equipo. Ojalá, como tú dices, sea un punto de flexión, sí.
Cancelo, situat aquest cop a l'extrema esquerra, va ser el millor, igualant el marcador i donant-li el 2-1 definitiu a Joao Félix. Però el triomf davant del Porto també serà recordat per la gran actuació d'Iñaki Peña, a l'alçada de l'absent Ter Stegen.
I a banda del Barça, l'Atlètic de Madrid també s'ha classificat pels vuitens de final de la Champions.
Sí, els de Simeone van guanyar 1-3 al Feyenoord i ara jugaran la primera posició amb la Lazio, mentre que el Manchester City s'ha assegurat la primera posició del seu grup després de guanyar 2-3 al Leipzig, tot i començar perdent 0-2. I el grup de la mort, el Borussia Dortmund va guanyar 1-3 al camp del Milan i també està classificat, mentre que el PSG ho té tot de cara després de veure's beneficiat per un penal inversemblant al minut 98. Els de Luis Enrique perdien 1-0 al camp del Newcastle, però Kylian Mbappé va empatar després que una pilota toqués el pit d'un rival i després, de manera involuntària, li fregués el braç. L'àrbitre va assenyalar penal i el VAR no el va contradir. Avui a 7:15, Sevilla PSV Eindhoven i a les 9, Real Societat Salzburg i Real Madrid Nàpols amb RAC1 al Santiago Bernabéu.
I tenim alguna cosa més, Pedrol?
Doncs sí, que en la prèvia del Sevilla PSV, Sergio Ramos va carregar contra l'àrbitre madrileny Miguel Ángel Ortiz Arias, aquell a qui David López ja va acusar d'haver-lo insultat. El central del Girona es va acabar retractant, però ara Ramos li ha agafat el guant i li ha dit prepotent.
El árbitro es una persona distante que si le preguntas a ciertos jugadores habla con una prepotencia fuera de lugar siendo un árbitro y eso obviamente a nosotros no nos gusta. Al final te encuentras opiniones, palabras que están fuera de lugar, que porque tengas una posición de poder hacer lo que quieras, yo creo que debemos de mantener siempre el máximo respeto tanto a los árbitros como a los árbitros a los jugadores.
I en un altre sentit en motor, Marc Márquez va marcar ahir el quart millor temps en el seu primer dia davant la seva nova moto, la Ducati de l'equip Gresini.
Sent l'emoció de la carretera amb Motor Múnich i Motor Múnich Cadí. Aprofita aquests dies màgics per uns descomptes increïbles i més que màgics en tota la gamma de BMW i Mini. Vine a un dels nostres concessionaris abans de final d'any a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Manresa i Vic. El viatge dels teus somnis comença aquí.
I acabem aquest repàs a l'actualitat d'aquest matí amb dos apunts. Una a la Xina, perquè els científics del país alerten que l'augment desbocat del virus respiratoris té a veure amb la poca eficàcia dels antibiòtics. En les últimes setmanes, els serveis d'urgències de molts hospitals s'han desbordat i els centres s'han emplenat de pacients, sobretot d'infants, per un pic de pneumònies.
Doncs bé, els experts adverteixen que això es deu a que durant els últims anys s'ha receptat en excés algun tipus d'antibiòtics per fer front a aquestes malalties respiratòries i ara els virus s'han fet resistents al medicament. Alerten que fins i tot en alguns tipus de pneumònies el percentatge de resistència als antibiòtics frega el 90%.
I un últim apunt, tornant a Catalunya, un terç dels catalans assegura haver patit alguna estafa en l'últim any. La majoria d'aquests, el 70%, van ser en línia. Tot i això, aquest tipus de fraus són dels que menys es denuncien. Moltes víctimes creuen que la policia no els podrà ajudar.
És el que adverteix el Departament d'Interior en l'enquesta de Seguretat Pública del 2022, que també revela que el 32% dels enquestats diu que va patir algun tipus de delicte al llarg de l'any passat.
Una pausa i de seguida tornem.
RAC 1. Bon dia i bona hora. Els carrers et criden. Els seus racons i els seus aparadors il·luminen els pobles i ciutats. Les persianes pujant, el sol escalfant a la cara... Acceptem-ho. Som d'anar a comprar. Ens encanta remenar, buscar i trobar. El comerç t'espera. Surt a gaudir-ne. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Li hem preguntat a tot un país i tu què penses fer a partir dels 65? I aquesta és la llista. Navegar amb un veler, aprendre un nou idioma, córrer una marató, treure'm el carnet de...
El futur és molt més inspirador amb els plans de pensions de Mapfre. Suma't al programa Tu Futuro, ara fins amb un 6% de bonificació per trasllat. Informa-te'n a la teva oficina o a mapfre.es.
Què vols?
Vull que tanquis els ulls un segon.
Els puc obrir ja?
Sí.
On som?
Estem al meu poble.
Aquest és el teu poble?
Sí.
Però si és un poble preciós i tu deies que era molt lleig.
Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home. Que tu penses que el teu poble pot ser bonic i passa?
Aquest divendres 1 de desembre, Euromillones sorteja un superpot especial de 200 milions d'euros. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
11, 12, 13, 23 i 36. I els sols, el 3 i el 8.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Necessites fer créixer el teu negoci? Programa de transformació digital per a pimes a EAE Barcelona. Desenvolupa un pla de creixement a mida per la teva empresa i amb l'acompanyament d'experts de l'Escola de Negocis. 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n a generaciondigitalEAE.com. Places limitades.
Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Aquest Nadal, celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto. Galets a Neto, disponibles als supermercats Espac, Casey, La Sirena, Llobet, Nova Venda, Sorli Discau, Balbi, El Corte Inglés, El Campo i molts més.
El món a RAC 1.
4 minuts i les 7. I a aquesta hora així és La Gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, El Contactat.
No ho va explicar mai a ningú. De fet, durant molt de temps va creure que va ser un somni, una mena de paranoia, un record barrejat amb una il·lusió. Tornava de la feina de nit, treballava de matinada, i per la ràdio sonava una cançó de Polis. Aleshores una llum increïble, plovia damunt dels sembrats, al costat de la carretera. Va aturar el cotxe i va contemplar l'espectacle pensant que era una raresa de la nit. Es va fregar els ulls i la llum, cada vegada més enlluernadora, el va cegar. No recorda res més, no sap què va passar en aquell lapse de temps. De sobte es va fer de dia i els camps continuaven intactes. No sabia quanta estona havia passat. Va tornar al cotxe i continuava sonant la mateixa cançó de Polis. Pel camí va fer repàs mental de tota la nit. Va comprovar que no tingués cap marca, no en tenia. I en arribar a casa, quan la dona li va preguntar per què havia trigat tant, va mentir amb evasives. A partir d'aleshores, cada nit s'adorm escoltant podcasts de misteris, veu programes de fantasmes, intenta trobar-li una explicació. De fet, quan veu algú que explica un cas similar, fa una ganyota i se'n riu a veure què diuen els altres.
I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimecres.
Un día como hoy de 1832 nació la escritora Louise May Alcott, que en 1868, es decir, hace nada menos que 155 años, escribió Mujercitas, una novela que ha fascinado a varias generaciones, que aún hoy sigue siendo vigente y de la que se han hecho hasta 4 adaptaciones para el cine. La última fue la de Greta Gerwig, sí, la de Barbie, esa, que actualizó la historia. Alcott, abolicionista y sufragista, inventó un personaje inolvidable, el de Joe, transgresora, feminista. Y Gerwig se centra sobre todo en ella para contar la historia de las hermanas March con un final diferente al original que no desvelaré para no hacer spoilers. Con un reparto de lujo con Saoirse Ronan, Florence Pugh, Meryl Streep, Laura Dern, Emma Watson y Timothée Chalamet, Mujercitas es un gustazo, apta para todos los públicos, sobre todo en Navidad, y está en Netflix.
I ara anem amb el diàleg.
Roma Kuruma, concessionari oficial Suzuki, us ofereix aquest espai.
Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, Adrià, bon dia. Repasquem un moment de la tertúlia de divendres, un so que es va colar al directe.
Per passar aquí l'aturada que hauria d'obligar a suspendre 400 trens, però...
Perdó?
Tenim un diàleg maco, això és el mòbil de la Cristina Puig.
Ho sento. M'ha enviat una persona que coneixeu tots una cosa, l'he obert pensant-me que era una foto i tenia això.
Obligat a suspendre 400 trens, però...
És un diàleg de manual,
A Romakuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romakuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
RAC 1.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.